al butlletí de les 6.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Heu de saber que tota la representació de Cyrano, el Teatre Principal de Palma, d'aquest cap de setmana, han penjat el cartell de Ja no queden entrades.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Comença aquesta tercera i darrera hora ja del programa d'avui. Ho feim amb Iker Hernández, que és aquí amb nosaltres al control tècnic, i avui tenim la companyia de dos actors, Salvador Oliva i Xavi Núñez.
Si en el colegio hay un examen importante, un examen, o por las notas me regañan mis papás,
¿sí?,
me da enseguida ese picor tan excitante,
¿qué picor?,
que por desgracia siempre me hace estornudar.
¿Eh?
¡Aquí! ¡Ay, cómo me pica la nariz! ¿Cómo me pica la nariz? Ya no lo puedo resistir. ¿Cómo me pica la nariz?
El Teatre Principal de Ciutat va estrenar aquest cap de setmana amb èxit de crítica i amb el cartell d'entrades exaurides Cyrano, de la companyia La Impaciència, a partir del text clàssic d'Edmond Rostand. Un Cyrano que aposta per la imaginació i la imatge contemporània i amb una necessitat de sorprendre artísticament i protagonitzat per tres dels galants oficials de l'escena illenca, Rodo Jané, Salvador Oliva i Xavi Núñez, dos dels quals han convidat a parlar en profunditat de teatre, de Cyrano, del sentiment d'impaciència que a vegades ens ataca, i també de Killing Modòpereta.
En profunditat.
Ja hem vingut aquí, als estudis de Beta Ràdio. Salvador Oliva, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Benvingut.
Gràcies.
I Xavi Núñez, com va?
Molt bé.
Esteu cansats? Heu suat aquest cap de setmana?
Hem suat i hem deixat sa vida i s'ànima.
Sí, sí, quin Cyrano. Qui va dir que viu de fer un Cyrano? Van ser vosaltres?
Vaig ser jo, perquè... Sí, vaig ser jove, la idea va ser meva. En Rodo sempre...
Viraren els textos clàssics.
No, sobretot Cyrano és un personatge que
sí?
Ja ho va voler muntar i no va ser possible. Vàrem estar a punt, dirigits per Carmelo Gómez.
Però què
no
va... dius?
Sí. Però problemes que no són... No, que no venien de nosaltres, perquè hi havia els dobbers, se'n va anar tot en el risc.
Oh.
Però, clar, ell va quedar molt tocat, nosaltres vam seguir endavant i jo sempre els deia, sempre feis allò que jo dic o una dramaturgia meva, una idea meva, perquè no feim aquestes, Rodo,
que has quedat en l'espina de clavar,
sí,
no?
I ell no hi creia, però han de ser 9, han de ser 12, 12, 9, com a...
Ah, clar.
Clar, i va dir, no, jo serem 3 a tot. No, dic, te faig la dramaturgia i tu i decideixes.
I, ja
i li vaig fer un mes de feina per allò i va dir que sí.
I en vam parlar bastant, vam fer reunir-nos, van llegir, l'adaptació d'en Salvador era meravellosa, o sigui...
Va ja, és que no és fàcil per tres personatges, això era bo.
Va aconseguir això, com una coctelera en què tot hi era, només en tres. Això funcionava, però en vam parlar, vam dir què fèiem, hi havia reticències, jo també no estava convençut del tot, però com sempre hi deim que sí, en Salvador,
endavant. Som molt caparrut.
Va acabar que sí, i aquí tenim en Rodó Gené fent de Cyrano, un Cyrano fantàstic, per cert.
És que li diu, li escau, és ell... Només podia ser ell, d'altres tres. Mentida, podíem ser qualsevol. No, jo no. Però ell, és que havia de ser ell.
I és vera que en Rodó ha trobat una cosa molt guapa, que és, el veia supervulnerable, un Cyrano molt vulnerable, aquesta cosa que té Eiques de l'heroi, la lluita, però també una cosa tendra i... Uau,
sí.
Ha estat molt bé.
Molt bé, sí. I a més que...
Ell... també.
Tu també, Salvador. Ell fa esgrima, és perfecte s'esgrima per aquest personatge, perquè Déu-n'hi-do.
Sí.
Els moments que hi ha de batalla.
Sí, però ho feim mínimament, perquè tampoc no volíem abusar i... Però sí que volia... Volia entrar-ho perquè és part important per Cyrano, no? El tema de s'espasa i els duels i la guerra.
S'esgrima té això. Una mica agrada, però llavors quan te passes...
Res,
dius,
crec que va ser...
És complicat la fina línia.
Sí, però l'hauries d'haver vist, eh? Sí,
se juga en sa vida. De fet, jo m'he fotut una costella... Lluitant amb en Rodo, te jugues sa vida i amb espasa...
Te vas també. Fotre una costella.
Sí, però bé, amb en Xavier, el tema de l'esgrima, sort que eren ells dos, Urri per fer jo i Mateu el braç.
Cosa que has passat.
I jo, sí, tinc una costella fracturada i una fissura, una altra, per lluitar amb en Conan, o Rodo, o Cyrano.
Sí, no? I tot i així teniu ganes de seguir fent feina amb ell.
Per allò ni ho ha dit res.
Per allò que expliqueu. No, és que si és tan perillós i vol lluitar-vos a vida, no sabia, no sabia d'aquesta potència d'en Rodo Gené, la propera vegada que el vegi, ja m'hi fitxaré.
Sí,
Rodo Gené és un portent, és un espartà.
És.
En tots els nivells, des de que era jovenet i ara... en té 51 o 2, ja.
Dos. No, 52,
però continua com un animal.
I l'heu hagut de caracteritzar, perquè, clar, si una cosa té Cyrano i feis molt d'èmfasi sobre, és el seu nas.
També va ser un altre tema també, que vam debatre molt i en vam parlar, i de tota la discussió vam arribar fora nas. Sí que és vera que arrel dels darrers assajos en Rodó va jugar amb maquillatge, de quina manera se podia ressaltar, però sense que hagués allò, aquella protuberància que sempre veus típica de les representacions teatrals. I veiem les... Clar, quan el veiem pintat en directe, això és massa, no... I quan vàrem fer una passada que hi havia fotografies, ens va agradar molt a tots. I ves per aquí, i cada vegada el ressaltava un poquet més, però molt subtil, i sobretot era la mirada nostra dels altres personatges que acceptuàvem, que allò existia. Aleshores ja basta.
I el Luis Venegas va tenir clar que el tema de sa lletjó o des nas, en aquest cas, era molt subjectiva i molt pròpia de sa persona que ho viu, no? I vull resaltar sa imperfecció, sa inseguretat, més que des nas, tot i que en parlem, no? I que se'n faci molta referència. I clar, i amb això des nas o sa imperfecció, i que hi havia molta cosa. La indefensió humana davant la mirada dels altres.
Sí, perquè qualque entrevista ho dit, els nostres és un Cyrano que aposta per la vulnerabilitat, l'humor i la proximitat amb el públic, tot mantenint l'heroisme genuí d'aquest personatge. Podríem dir que l'heu convertit en un Cyrano 3.0? L'heu deconstruït? L'heu fet un performative male, que és d'aquestes coses que s'estilen ara...
No sé què vol dir.
Noves masculinitats?
Jo crec que no, que és el que...
El Xavi sí que ho sap, què vol dir.
Sí, afortunadament, sí.
Som un boomer.
Jo crec que és el que va escriure Rostand, aquest Cyrano, precisament. I també van debatre, realment, si podem trobar aquesta cosa... Va un dia que jo li vaig posar la foto d'en Pascal, l'actor aquest... I Pau Pascal?
Pedro Pascal.
Pedro Pascal. Que justament fa treballar això que tu comentes, no? I en Rodó, no, és que no va per aquí. Clar, en Rodó és això, un espartà i tal. I va trobar la seva vulnerabilitat. Sa d'ell, sa d'en Rodó. O sigui, no és que hem anat a un nou mascle o a un mascle del segle XXI. És que crec que Rostand va escriure això. Creiem que era això.
I clar, quin sentit té representar Cyrano de Bergerac en el segle XXI? Perquè clar, amb les maneres de relacionar-se, les maneres d'intentar lligar de qualque manera o d'enamorar-se, han evolucionat molt. Què ha trobat el públic del segle XXI en aquesta versió?
No sé, el tema de Cyrano ja va ser bastant controvertit en la meva parella, primer quan vaig dir-li tiraré endavant amb això i postaré per Cyrano. I m'agrada molt la seva mirada feminista i el seu pensament que té. I em deia, no entenc per què has de fer Cyrano. És una elogia de l'amor romàntic, està molt passat de rosca, ha quedat antic. I jo, sincerament, jo no ho veig, de veres, no, totalment a favor del feminisme però no li veia aquest amor romàntic. Parla d'amor, i són paraules meravelloses, parla de moltes coses, d'honestedat, de la coherència, de la humilitat i de l'amistat i d'anar a favor del feble, no? Per tant, jo veia més aquestes coses. Però havien de lluitar. Jo ho tenia darrere a l'orella. Me feia un pot de por perquè dic, hòstia, però, sí, però no, si li va... veia, no li veia.
Però si història no deixa de ser un joc de miralls en el qual s'engana en a Roxana perquè s'enamori, en aquest cas, d'en Christian, i tenim en Cyrano, que és qui realment posa les paraules de tot això. És allò que els moderns ara definirien com un inici tòxic de relació. Clar, si ho traslladam tot en el llenguatge del segle XXI, clar, no entendríem aquesta manera de relacionar-se.
Em van parlar tot això, és que va durar...
Discutir molt.
Vam discutir molt.
Una cosa, això ho podeu gravar. Ho dic perquè tens la sensació...
Aquestes xerrades.
Clar, que aquestes prèvies són un documental...
Són molt llargues.
Són llargues.
Que la gent voldria consultar un moment determinat quan s'estudia la dramaturgia contemporània. És a dir, seria meravellós poder accedir en aquests arxius.
No és convenient.
Donaríem per una sitcom, la veritat. Són xerrades molt llargues... vehements, com ens coneixem molt, podem permetre'ns aquest luxe de xerrar així. I tot i les reticències, arribàvem a la conclusió de que era més potent la resta i que el que explica en Cyrano, com dir-ho, el deixar de... aquest orgull, aquest honor, passi per tota la resta, i que la figura de la dona no és que quedi... No sé, la van tractar d'una manera que també era heroïna, també podia decidir. I això és, potser és el punt de vista que hem fet més del segle XXI d'ara.
I
no?
També l'amor per la paraula, perquè al final l'enamorament és a partir de la paraula, la intel·ligència. I no del gimbro.
No? Si m'ho parleu d'aquesta manera, no som tentos...
Gingles, no això, aquells...
Vull dir, i no des de sa cosa física, sinó...
Sí, en teoria des de l'ànima, del que
de
escriu les cartes. Però, clar, també hi ha sa paraula d'ella, ell està enamorat d'ella, de Roxana, d'acord? I ella li demana que protegeixi en Christian, és l'altre personatge, no? I ell ho fa. I fa tot el possible perquè tots dos s'enamorin, tot i ell està enamorat d'ella, no? I, clar, això, jo crec que hi ha una més de... A part de l'ànima, de l'escriptura, les paraules precioses que té en Cyrano, hi ha la paraula, t'he donat la paraula de que sí.
És a dir, t'estim tant que som capaç d'emparar-te amb un altre home com tal que tu siguis feliç.
Clar, perquè... si ho expliques així...
No ho sé.
Però sí, és, estem en aquesta línia i jugam amb això i al final és tan meravellós, no sé.
Mm-hmm. Clar, però també les obres s'han d'analitzar en el seu context. Mm. Sempre actualitzar-les se pot, encara que certes coses grinyolin, però també és una de les coses interessants d'aquestes noves adaptacions, supòs.
Sí, de Cyrano, realment, quan he fet l'adaptació, ha estat... retear i compondre personatges, frases... No m'afegir res. El test que dèiem, que nosaltres fèiem, és original. Més curt, més reduït, perquè no donava per tres actors. Però... És un clàssic, perquè per mi és Shakespeareà total. En la bellesa, en les paraules, i en tot els embolits que hi ha.
Clar, que supera per vosaltres fer feina en la impaciència. D'entrada ja es toca molt assembleari per allò que explicau, és a dir, estàu hores decidint quina obra, com la feis, si la feis. Clar, supos que tenir un grup estable de companys i que a part sou amics, també deu ser una altra manera de fer feina, a la qual molt de companys no tenen accés.
És que clar, és com dir, no ho sé, Queen no deixaven entrar altres músics.
No era una crítica, era per demanar-vos que supera per vosaltres el fet de tenir aquest matalàs que suposa que tres amics puguin fer feina plegats.
En el meu cas és un luxe.
Ja m'ha quedat clar que si un dia vull fer-me actor no he d'anar a tocar les portes de la impaciència.
Hi ha hagut altra gent que ha actuat amb nosaltres, companyes i companys.
Jo, de fet, vaig començar així.
Sí, vas com a col·laborador.
Com un satèl·lit de l'impaciència.
Sí, però és veritat que no vols veure un platejar en cap moment que hi participàs una actriu?
Sí. Sí, primer de tot, sí. però econòmicament comandava tot.
Mm-hmm. Que més de tres actors no era viable.
No, no era viable. I era viable perquè nosaltres fèiem 50 clar, coses més, a part de l'interpretació.
Feia de, tantes hores, de maquilladors, també.
De maquilladors amb una...
Amb una un tutorial.
Sí, exacte.
Un tutorial.
Però, clar, escenografia, la direcció, en Lluís està allà, fa mil coses, s'ha tret, el vestuari tenien Nabel Cirerol, és veres, il·luminació, Antoni Gómez. Però... És que ho fem tot, carregar, descarregar, producció, tenim en Pedro Morlà també que mos du tot, però hi ha moltes coses que han de passar per nosaltres.
Uh-huh. I també hi havia aquest repte de dir per què la companyia La Impaciència no pot fer Cyrano. La companyia La Impaciència ara mateix som tres. Uh-huh. I són tres homes. I volem fer Cyrano. Per què no?
Ho hem de provar.
Ho hem de provar.
I ha estat un èxit.
Perquè... I hi havia el repte de...
Una Rotsana.
Que aquí també hi havia un poc
de... Això també ho dic, perquè ser personatge femení protagonista, al final cal interpretant un home, però bé, que ara això en el teatre no hi ha cap problema en que personatges femenins interpretin masculins i s'enrevés.
Jo crec que no, però hi havia reticències, ja.
Jo el primer.
Exteriors i interiors. Sí. Va haver també molt de debat i discutides i intentar normalitzar una cosa, i més sobretot ara, no? 2026, que estem a binari, queer, o això és bastant comú i està damunt la taula constantment, no? Per què no podia ser en Xavi Núñez, fent de Xavi Núñez en el seu físic i en el seu parlar, però que no en Rotsana i parla en femení? No hi havia cap problema ni un. Jo pensava, des del primer moment ho vaig tenir clar. No és que jo sigui un visionari i molt avançat al meu temps, és que ho veia tan normal.
Mm-hmm. Mira...
Però no va ser així des del principi. Però clar, hi ha una feina...
Però també en el debat hi ha la feina, hi ha la reflexió...
Sí, i també havia com tractar realment aquesta dona, de dir, vale, sí, és el meu cos, és la meva veu, jo no feia cap artifici
de fer una veu femenina.
De to o cap paròdia, simplement...
Hauria estat...
Home,
no hauria estat un drama.
Hauria estat insultant, fins i tot. Però, clar, o sigui, treballar amb el màxim respecte de que era una figura femenina, això.
Tenia, al principi, jo quan vaig fer l'adaptació i vaig dir, què personatge ho fa aquest, d'aquest o un altre? En Rodo era en Cyrano, això estava clar, però entre en Xavier i jo havia de xapar més per entrar un i perquè coincidís, no? I en principi jo vaig decidir que jo feia una Rotsana. Uh-huh. I abans de començar assajos, quan feien lectures i xerràvem, i a part, me veien fotos darrerament, jo deia, hòstia, no vol dir que una dona no pugui ser lletja, però jo me veia molt lleig.
Ai.
No, i a més deia, hi haurà una comicitat que jo no la vull donar, però la donc. Donc una comicitat, desgraciadament, que no m'interessava. I dic, hem de canviar personatges. I ho vàrem entendre. Ho vàrem entendre i crec que va ser millor així.
Bé. Reflexions.
No, és com un work in progress, tot i que l'obra ja està feta. Per cert, per aquells que no varen ser atents de comprar l'entrada per poder veure les funcions que heu fet aquest cap de setmana en el teatre principal, aquesta obra supos que se tornarà a representar. Vull creure que ja s'ha armat una gira. Ho dic perquè ara estem fent allò que els francesos diuen un amuse-bouche. La gent ara entén que va fer tard aquest cap de setmana i jo... confio i desig que molts oients d'aquest programa estiguin pendents de quan se podrà tornar a veure aquesta obra.
6, 7 i 8 de febrer en el Teatre del Mar del Molinar de Ciutat.
Ah, sí? Ja teniu dates.
6, 7 i 8. I, per favor, no sé si ha sortit... Crec que encara no ha sortit la programació a la pàgina web del Teatre del Mar, però quan sortí feis via, perquè sé que hi ha molta gent que...
Ah, sí, que ha quedat en darrer,
sí.
De veure-lo.
Sí, i mos encanta, estem contentíssims, però sí, sí. Mos sabria molt de greu...
Jo és que...
Crec que no ho està.
Aquest cap de setmana són de viatge.
No
ho dic a veres. És que, de fet, una persona que seu en aquesta taula s'ha de dir m'enviar un correu aprovant-me el dia lliure per poder partir. Per tant...
Però jo no sabia que feien l'impaciència, perquè si no deia...
Bé, que no. Moment, això ho podem canviar, no? Podeu canviar...
Vosaltres podeu fer un altre dia. No, però segur que sortiran més.
Sí, s'estan parlant.
Sí. No, ja en
tenim tancats. Lliurà a Pobla, anirem a Ciutadella...
Sí,
per tant, hem d'estar pendents de les xarxes de la impaciència.
Mm. Sí, ara ens hem d'aturar perquè anem un poc revolucionats.
Ara aneu accelerats,
molt revolucionats, no? I tot el dia la impaciència i arribarem a saturar i a avorrir.
I doncs, mira, me va bé fer aquest parèntesi, no tot és la impaciència. Tu, Salvador Oliva, has participat a la sèrie Revelació d'aquest Nadal. aquí a IB3, com és Killing Mode Operetta. S'estrenarà aquest cap de setmana, dos capítols dobles, dos dies. Com ha anat l'experiència de participar a una sèrie que ni tan sols el creador, Paco Mulet, va ser capaç de definir-la del tot. Va ser una idea que mos va donar, però no sabem ben bé que mos trobarem aquest cap de setmana de Nadal a IB3 Televisió.
Jo vaig gravar tot sol. M'ha telefonat en Francesc.
Ah, sí?
Sí, sí, vull dir, com farà?
M'afascina que tothom que ha participat en aquest projecte em parla amb aquesta delicuadència. Per tant, és que fris que ja arribis cap de setmana.
A mi m'ha telefonat en Francesc Mulet, en Paco Mulet, que tu dius de la perifèrica, i em diu, m'agradaria molt que sortissis. I jo, quan vaig començar a fer teatre, a fer curtmetratges, de perifèrica i ell, vaig fer coses amb ells i em semblava unes persones excel·lents, no? I només m'arriben a dir, hem de fer el que sigui, un homenatge al que sigui, i li dic que sí. I bé, me va parlar del personatge i bueno, jo agraf tot sol perquè som un crític de teatre.
Ah, crític de teatre.
De teatre, però que som d'aquest que vaig, en soc inabat a sa boca, i sobre...
Més que un crític, un killer.
Un críptic, sí, exacte. I Esther m'ha semblat meravellós. No he llegit el guió, no l'he vist, no sé...
No saps res.
No sé res.
Uau.
També m'agrada.
És a dir, que aquest cap de setmana ho descobriràs, també.
Ja veurem.
Com l'audiència de Vetres.
Clar,
i això de ficar-te a la pell d'un crític, dins la pell d'un crític, t'ha ajudat a entendre si qualque crític no li ha agradat la teva feina?
La meva feina va ser farcir-me d'ego... i de...
Bum.
No, vull dir, no passa res, normal. No,
des d'aquí una salutació a tots els crítics d'aquest arxipèlag, farcits d'ego.
Hòstia, et dic que mos han posat superbé.
Això t'anava.
No t'agradaria, és que ha agradat molt. Sí.
Hòstia, sí. Cap crítica dolenta.
Hòstia,
de fet, jo vaig venir dissabte, vaig anar a l'estat principal de Vora Gegant, d'en Josep Maria Pou, i m'ho vaig trobar un crític, i m'ho va dir, has d'anar a Vora Cyrano perquè és boníssima. Va ser un crític de teatre, com ho va dir.
No, no ho sé. A mi m'agrada fer personatges un poc d'estralers, un poc lletjos, un poc pujadets, i sobretot si són desagradables. I crec que m'anava bé la soberbia aquesta. Li vaig dir, crec que anar... A part que, clar, dic coses prou fortes del personatge, no? De Madòpereta i d'en Bastard.
Clar, perquè de qualque manera s'ha de justificar que se mati el personatge.
No, és que no.
Killing Madòpereta.
Killing, no sé per què s'ha dit. De veres, no t'ha promet que no sé per què.
Però psicokiller.
És un psicokiller.
No ho sé.
No ho sé.
El mateix nou indica, no?
Ja saps el final.
Jo pensava...
No saben res perquè en Paco Mulet també va deixar aquesta incògnita. Va dir, killing o no, no ho sabem.
De fet, jo no sé, havia sentit que era... que ell conduïa un taxi, m'anava un taxi i entrevistava gent. Jo pensava que era això. I després m'han passat un test...
Que tampoc sigui com Terminator, que al final n'hi ha sis.
Clar, això seria...
Terminator va morir la segona, saps?
Això seria carpool pareta. Si anàs amb un taxi entrevistant gent, seria un altre rotllo.
Hi ha un secretisme... Segurament que passarà, no sé.
Jo crec que... Haurem d'estar pendents aquest cap de setmana.
No hem de dir que dilluns, en el principal, es va fer com una preview en gent tothom qui va anar va sortir com encantat. És a dir, el Manco, el projecte, ha despertat l'entusiasme.
No,
beníssim. No hi vas poder anar perquè teníeu feina,
exacte.
No?
Exacte.
I en Xavi també té un projecte en marxa.
Sí, i tu ho saps.
Jo ho sé.
Ara al febrer començarem assajos. Estic molt content.
Que sí?
Sí.
Quantes experiències, perquè en Xavi també ha dit... has de fer una dramatúrgia d'un llibre.
Sí, a lo fàcil.
Quin llibre?
Vaig agafar, tu ho saps, Consolacions de Miquel Serra, que me vaig enamorar d'aquest home, vull dir, el sentia xerrar, com se mou, que explica com ho fa, aquesta humilitat, i em vaig enamorar. I vaig agafar el llibre, la fila del llibre que tu hi eres, allà, i no ho vaig veure clar. Vaig tenir aquest instint, vull fer això... No volia fer una adaptació d'una novel·la ja feta o amb la història explicada, volia jugar, i en Miquel m'ha donat a Juegos Reunidos, m'ha donat allà.
Totalment. I mira que ha de ser complicat fer una dramaturgia d'aquest llibre perquè no deixen de ser ocurrències, frases...
Sí.
A vegades que no tenen sentit o que no tenen enllaç entre elles. No,
exacte. I ell mateix me va dir...
Ni referències temporals.
Com faràs això? I... el que té el llibre d'en Miquel és que te mostra el seu món interior, el seu món molt particular, i a través d'aquest món connectes amb el teu propi. I aleshores vaig trobar aquí la resposta. he de connectar amb el meu món a través d'ell. I me va donar el camí a seguir i jo estic satisfet. L'ha llegit poca gent, els actors implicats, a tu encara no te l'he passat, vull que el vegis. Sí, en Miquel encara tampoc l'ha llegit.
No.
En Salvador sí. I amb moltes ganes de començar. Amb moltes ganes, sí.
Recorda'm que és una iniciativa de la Fundació Mallorca Literària, no? Que cada any convoca tres dramaturgs perquè dramatitzin tres obres de literatura d'autors de Balears.
En Xavi Núñez. Jo produeix de ferro.
Exacte, en Xavi ha triat en Miquel Serra. Després, crec que n'hi ha dos més. Una ha triat Blai Bonet.
Sí, i a Ina Marta...
Que és Nalluqui Portes ha triat Blai Bonet.
I la Marta, sé el títol...
Ah, Miquel Àngel Riera.
En Riera, correcte.
Exacte. Mira, que precisament en Tomeu Canyelles, que ara aquí, nostre col·laborador, també fan un club de lectura d'aquests tres llibres a Rata Corner per després venir a veure sobre teatre. Vull dir que hi ha moltes activitats.
Molt bé, molt bé. Això està molt bé.
Sí, a més, dels 25, que és en Miquel Serra, són dos dies just abans de s'estrena. O sigui que van bastant de la mà.
Sí, per tant, primer hauràs club de lectura, després...
Exacte.
25 de febrer.
La lectura.
Sí.
I nosaltres estarem el 27.
De febrer.
De febrer.
Ahà, molt bé. En el Teatre del Mar, també?
El Teatre del Mar, la Carpa.
Molt bé. I se mouen coses.
Sí.
Se mouen coses, som uns afortunats, i jo... Sí, vivim i sobrevivim del teatre.
No, sobretot, quant d'artista del Renaixement hi ha a Balears, no? Perquè tots sou dramaturgs, sou actors, sou capaços de dirigir, és com si, no sé si a la força... Vos hagueu hagut d'especialitzar en moltes disciplines per poder fer amb poca gent la feina que vos agrada. Vos agradaria fer només una cosa, que això també és un tema, poder centrar-te en l'actor, poder centrar-te en ser dramaturg i no haver de ser com a home orquestra que ho ha de fer tot perquè no queda més remei?
Estaria bé, seria un descans, eh? Sí, una temporada que només fer una cosa, sincerament, tenim el cap embotadíssim, sí. I és supervivència, i també hi ha un pot d'experiència que ja tenim, que podem ajustar-nos a segons quins rols, però és esgotador, eh? Jo en 51 anys m'adon compte que, uau,
fer
moltes
que...
coses per sobrar i per... I ho faig amb gust, eh? Perquè si no,
no faria. Vegades repetit, Salvador, de vegades, lo de 51 anys...
No, he dit 52 d'en Rodo.
Ah, no.
I jo 51.
I tu 50... No, però la teva edat ja l'has dit una altra vegada, sí, que era quan te trobaves lletja. Per poder fer de
no me trobava tan lleig.
De Rotsana. No
sé
si cercaves...
Són molt exigerats.
No, t'he dit una cosa. No sé si cercaves una floreta per tancar programa i que te diguessin que estàs curríssim.
Sí,
no sé si era això el que intentaves provocar...
Robat. Estic.
No, però, Xavi, aquesta pregunta. T'agradaria no haver de ser amb orquestra?
És vera que m'agradaria estar centrat en una cosa quan estàs en un projecte. És vera que a vegades s'ajunten en el mateix temps molts projectes. Però m'agrada molt jugar també en les altres vessants. Però m'agradaria fer-ho com un joc, com un divertiment, o com allò que t'asseus a casa, vaig a pintar un quadre. I que no hagi aquesta cosa de... ho he de fer bé, o això ha de funcionar, i tal. I dir-me, només som actor, però avui pintaré un quadre. Com a joc, com a divertiment i com a aprenentatge.
I de tothom van dir-te...
Perdona, tu no pintes.
Era una metàfora.
T'estiu de pintar un quadre.
És un cert que és el diccionari. Comença amb la M.
Per això dèiem que éreu homes del Renaixement. Tothom ben pendent de les xarxes de la impaciència per saber quan es representarà aquest Cyrano, però ja tenim clares unes dates, dia 6, dia 7 i dia 8 de febrer, en el Teatre del Mar, per tots aquells que no hagueu pogut anar aquest cap de setmana a veure aquesta estrena.
Salvador Oliva, Xavi Núñez, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, una vegada més.
Faltaria.
Sou meravelloses.
Una ferrada, gràcies. Ara tornem.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Aquest Nadal tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb el de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir en Dolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè el t'has llegit, Dolai, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Que no sigui per allò, obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
IB3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en què els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalenc a la ràdio pública. Concert de Nadal, el dia de Nadal, a les 9 del vespre a IB3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
Un cas, per exemple, que no és de paraules en desús, sinó de substitució lingüística, però que també alhora també podríem dir que és una paraula en desús, perquè ja que està substituïda per necessitat, està en desús. Seria padrí jove. Padrí jove és una paraula que tothom actualment coneix, però molt poca gent emplea ja. Se sol dir padrino o madrina, cosa que a mi me dol bastant, donat que padrí jove, de trop, bé, són en aquest cas dues paraules, un concepte vell.
Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Aquí avui una Marina, avui una Marina només, que l'altra la tenim de vacances, Marina Huguet.
Estic descoratjada, perquè me falta la meva altra meitat, la meva altra Marina.
Ha anat a veure la família, és allò que té Nadal.
Jo me pensava que en Joli era suficient, però ja sempre ho dèiem, no som un matrimoni jo dos, nosaltres dues, i Joli deia el seu espai, la seva llibertat. Després mos trobarem amb més ganes.
No, però pensa que els significats se construeixen per oposició, per descobrir que l'enyores t'ha de faltar un dia. Perquè si no, no ho tens tan clar.
Me falta, la resta de 6 dies que no estem juntes aquí és un dels dies que me falta. Ah, és que intensa.
Ja se diu.
Ai, per un favor. Ara m'imagina la Marina nostra en el segon dia de conèixer qual collant ses maletes a sa porta per dir han de passar la resta de la nostra vida plegats.
Home, i li has explicat que avui parlarien de pel·lícules i infants?
Li vaig dir, escolta, xerraren d'això i m'ha dit, ets conscient que estàs tu tota sola? En pla, m'estàs demanant permís per no res. Ja ho sé, però jo necessito esteu vistiplau. Perquè nosaltres ho compartim tot i ho xerram tot. Mm-hmm. Som una bona parella.
Perquè, mira, avui és un dia fantàstic per mirar pel·lícules. Ets allà, no tenen escola... Sona...
A més, plou,
fa fred...
És un dia per agafar les crispetes, la manta, la butaca...
I mirar una pel·lícula a casa. També podeu anar al cine, òbviament. Però bé, avui parlant de mirar pel·lícules a casa...
Avui parlem de mirar pel·lícules a casa, perquè no xerrant només de les pel·lícules que trobam en el cine, sinó totes aquelles pel·lícules que poden recuperar. Però, clar, no tot és tan fàcil.
Mm-hmm. Ni totes les pel·lícules són aptes.
Ni totes les pel·lícules són aptes.
Per mirar amb infants.
Exacte. I jo m'he quedat una mica esparverada, que és una paraula nova que jo intentaré emplear avui, esparverada, perquè, clar, la regulació de les pel·lícules i de l'edat en què les podien veure els infants no ha arribat fins fa relativament 2 dies. Ha estat una cosa que jo no m'esperava. És veritat que a l'època del franquisme hi havia ja, bueno, ja ho sabem tots, que no se podien veure segons quines pel·lícules hi havia censura, però és que no va ser fins al 2027 i després fins al 2010, que se va acabar com a de posar llacet, en què se varen regular les edats per les quals els infants podien veure les pel·lícules. Abans, quan va arribar la transició, sí que hi havia una preocupació per aquestes edats, però no sempre estaven obligades les pel·lícules a posar l'edat en la qual se podien veure, no va ser fer més endavant. I clar, és que el 2007 i el 2010 jo ja era nascuda, feia estona que corria. Vull dir,
hi havia pel·lícules. Com, per exemple, pintura aquesta.
It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you're...
Aquesta seria adequada per veure amb infants?
Jo diria que sí.
Sí.
Encara que és clàssic, jo crec que s'han de veure amb infants i a vegades els haig d'agafar part i tenir una petita xerradeta, perquè els clàssics a vegades, bueno, ja sabem el que tenen, que no hi ha molt de filtres, a vegades no tenen una mirada inclusiva, una mirada feminista, i sempre està bé pues, ser una xerrada, si és necessari, per aclarir-ho. Però és que, clar, és que nosaltres vàrem menjar-nos moltes pel·lícules que a pintura no eren 100% adequades de ser pas nostre.
Sí que era vera que era una dona que, era una criada, que no era criada, era
un institut cangur.
Tribu. Sí, exacte, que guardava lots. Era una dona, però sí que era vera que era extremadament espavilada, intel·ligent i...
Sí, mem, de fet, ja els temes sufragistes està per allà, perquè sa mare de ses nens és una mare una mica entre còmetes alocada, perquè la pinten que no està molt present, però també és una llàstima que associïn aquesta no presència de sa mare amb aquesta locura o amb aquest no cuidar.
Bé, perquè també ella és sindicalista.
Perquè ella també és sindicalista, però tampoc no la posen com una figura femenina molt forta que tingui com molt de pes en aquesta família.
Ja, també es punta aquest d'abandonament dels infants.
Es punta aquest d'abandonament dels infants, com que lliguen aquest sufragisme, puntura s'abandonament dels infants, en canvi el pare és molt present. És un pare molt autoritari que acaba fent sa volta, no? Però bé, a mi jo Mary Poppins he dit que a mi m'agrada molt, encara que siguin dolçades.
Recorda'm que va ser la pel·lícula que varen triar els oients de Tentol com a la pel·lícula de la seva vida, quan varen fer el concurs aquí en la Cati Molla.
I ara si ho diuen els oients ja no tens res a dir en contra.
Però bé, se pot mirar amb infants?
Jo diria que aquesta pel·lícula se pot mirar amb infants, però després hi ha altres pel·lícules, per exemple, és que, clar, fent aquesta secció he pensat molt en la meva infància, en les pel·lícules que jo he vist, a mi m'agrada molt el cine, tinc uns pares que també els han agradat molt, però a vegades, clar, m'han parat pel·lícules en qualsevol moment que puntura ara, des de la perspectiva nova, puntura no serien adequades. Jo, per exemple, vaig veure Dentro del laberinto, d'en David Bowie, bastant joveneta, i me'n recordo que la van aturar, perquè a mi m'ha pegat un atac de pan i jo tenia moltíssima por. De fet, fins ara, tot el que són pel·lícules i peluixos d'aquests que li se posen una mà de dins i se moven, a mi me fa feredat.
Però és que això era una cosa relativament moderna, no deixar que els nins mirin pel·lícules de por. Jo recordo quan era petit que els meus cosins, ses de pots, encantaven i tenien 9-10 anys, i jo vaig mirar una sèrie de pel·lícules que vaig estar dos o tres dies que me va costar dormien en tranquil·litat, ben igual que a meva me deixaven mirar les pel·lícules en Pajares sin Exceso, que crec que així he sortit, i jo mirava Cine del Destape en 7-8 anys. Clar, és que era... És que era una altra època. També a vegades tenim tendència a jutjar amb ulls del segle XXI coses que se feien a finals del segle XX,
clar,
quan en realitat és que no hi havia consciència.
El famós presentisme, no?
Clar, no, no. Jo penso en Joana Maroto, que ella sí que té molt present el que va veure la seva filla o no, i a vegades ho comentava i dic, com no li pot deixar veure a la nina el que vol? I em diu, no, és que cada cosa té la seva edat. Clar, a casa meva aquest debat no hi era, perquè ningú t'hi havia ensenyat, bàsicament perquè quan ma mare era petita no tenia tele. Clar, varen haver d'anar aprenent a mesura que les coses s'anaven incorporant a la seva vida.
I segurament, bueno, segurament no, segur, que clar, abans no hi havia tantes opcions. Abans hi havia les pel·lícules que te tocaven i eren aquestes. De fet, a mi mare sempre m'ha compte que anaven al cine un pic a la setmana i feien dos passes de cine. A una sempre arribaven tard perquè havien de llevar la taula, havien de fregar, havien d'escurar i havien de deixar-ho tot a llest. Però després arribaven, miraven aquesta pel·lícula que arribaven ja una mica tard, hi havia la part del mig, i després miraven una altra pel·lícula. I eren com a dues pel·lícules que a puntura miraven, i no hi havia molta cosa més. En canvi, ara vas en el cine o te poses una plataforma d'aquestes de streaming i hi ha 3.000 milions i mig de pel·lícules. I clar, entre això saps que és difícil de triar, no? Però bé, no. Si nosaltres volem triar, ja hi ha gent que ha pensat per nosaltres, perquè hi ha tot un codi de normativa no establerta, diguéssim, perquè...
Jo t'ho agraeixo. Que una altra persona pensi per jo, de vegades... Gràcies.
Jo també, perquè quan jo penso tot el dia prenc decisions, quan són decisions que no he de prendre jo, que me les donen
fetes... Clar, que diuen, aquesta pel·lícula per infants. Mira. I els infants els agrada, perquè Pantura la miren 10 i 12 vegades, que dius, poden tornar a mirar aquesta pel·lícula? Un altre pic? Dius, sí, un altre pic, per favor.
Perquè als infants els encanta la repetició, per això passa també amb els contes, perquè tot el que els infants ja poden preveure és una cosa que els dona molta tranquil·litat.
Exacte.
És que, de fet, hi ha infants que tot el que és una cosa imprevista, una cosa nova, els genera una mica d'angoix. En canvi, quan és una cosa que ja coneixes, com a... Bueno, jo la tornaré a mirar, perquè jo ja sé que acaba bé. Ara hi ha aquest bajón, eh? Ara maten en Mufasa, però ja sé que acabarà sent rei, no?
Que el rei León, ara que en parla, ja s'està també revisant, que diu que Pantura és massa agressiva pels infants.
Jo he de dir que jo quan veia el rei León de petita sempre la mirava amb l'esperança que son pare no se'n morís. I la tornava a mirar amb dir que, bueno, aquesta vellada no serà, no? Però sí, sempre acabava...
És que tu, juntament amb ta mare Falcó, ja vareu creure en Someta Verso. És a dir, ja pensàveu que hi havia realitat paral·leles que se farien realitat, no?
En el final, és un tema, jo crec que és més d'acompanyar, no? Se poden mirar qualsevol pel·lícula amb els infants? No, perquè hi ha cinema que està previst que és per adults, de la mateixa manera que suposam que el cinema de stop motion o el cinema de dibuixos animats és per infants, i no és així. Jo venc amb dos exemples de pel·lícules, una actual i una que no és actual, que, per favor, no la aneu a veure amb els infants.
No?
No. Una és... la de la Fiesta de la Salsitxa, no sé si l'heu vist.
No.
L'heu vist?
No. Primera notícia.
He de dir que sí que la vaig veure, perquè de fet la vaig anar a veure en el cine, no me dieu com ni per què vaig aquí ballar. Però jo en el cine estava estivat d'infants, de famílies amb infants. I és una pel·lícula que no és et zero adequada, perquè la quantitat d'expressions referides en el sexe, més marrano, diguéssim, i la quantitat de paraulotes per segon és increïble. És que és una pel·lícula que és de dibuixos animats, però no està pensada
clar, és
per...
És que això embuia molt, perquè, clar, tu associes dibuixos animats que sí, clar. Apte per infants, però a vegades no.
Clar, clar, i aquesta, per exemple, comença un supermercat, llavors les fruites, les verdures, els productes estan com tenen devoció en els humans, que són com els seus déus, que són els que se'ls enduen cap a casa. Però, clar, passa una cosa, que hi ha un objecte, un pot de no sé quina salsa, que aconsegueix tornar, que el tornen. I els explica la realitat, que són aquests déus benevolents que en realitat se'ls amanyen. I és tota la història d'una parella de mits que lluiten com en contra d'aquesta realitat, i per mig hi ha una quantitat de paraulotes i de referències en el xerxa. De fet, puc fer spoiler? Puc fer spoiler? És una pel·lícula que fa estona, no?
És del 2007.
Jo crec que tenim temps per fer spoiler. És que és una pel·lícula que acaba amb una orgia. I hi havia
de
nins...
salsitxes.
No, una orgia d'aliments, clar. Ah. Arriben a la conclusió de que no hi ha...
No sé si estava preparat perquè la Margarida Mateu digués la pel·lícula acaba amb una orgia de salsitxes. No sé si era el contingut que els nostres oients esperaven ara mateix.
Clar, m'ho deixava tota sola, sense una marina, i passa això.
Ara miraves les fotografies, clar.
Però hi havia infants, però és que la majoria de persones que hi havia allà eren famílies amb infants. I jo quan ho vaig veure, jo crec que ja feia feina de mestre, m'ha donat molt per reflexionar sobre això, sobre a vegades anem a mirar pel·lícules sense informar-nos antes, sense mirar el tràiler, perquè ningú havia mirat el tràiler d'aquesta pel·lícula.
Clar, va passar en els primers capítols de South Park,
clar,
que hi havia pares que associaven dibuixos animats són per nins. No, també
no.
Hi ha pel·lícules d'animació per adults.
Clar, és com, per exemple, Rick i Morty, que és més actual, que tampoc no és gens adequada per infants. També el Simpson, que sí que està molt com linkat a la infància, però el Simpson no és una sèrie que sigui per infants. De fet, té moltes lectures i té un nivell de cultura pop molt ric, però, clar, no és adequat per els infants.
És que fins i tot... ja no tant pel·lícules de dibuixos, personatges, com Leticia Sabater, ja no és per infants.
No,
clar, va començar a Mediodia Alegria, però la cosa s'ha anat transformant en una altra cosa. I clar, qualcú que se quedi en el record de que Leticia Sabater era la que animava els meus migdies...
Bueno, pot ser de com els animava.
No, però a mi m'encantava el que feia. I a Mediodia, jo feia allò en les manetes, a Mediodia, Alegria, i era una fantasia.
Jo m'encanta perquè som de diferents edats, però els meus referents crec que són encara més enrere, perquè jo me'n recordo d'estar amb la meva padrina i de mirar cine de barrio.
Sí.
I jo era una superfanàtica de Marisol, per exemple. A mi me varen fer un vestit de flamenca. I ma mare em posava tacons i jo cantava cançons de la Marisol. Que puntura ara no és el més adequat pels infants.
Home, ai. Si ho penses, Nina orfa, explotada laboralment, un rayo de sol, per exemple, llavors, també. Tòmbola... Clar, és que no sé si les històries són allò que en aquell moment t'ajudaven a crear-te un imaginari realista d'allò que havia de ser la teva vida.
És que, de fet, Ana Cedo en Estrella, ella té com un fletxazo, diguéssim, una persona molt més adulta que ella, i no ets únic, hi ha diverses pel·lícules de Marisol, allà on hi ha un adult molt adult que té un idili amb una lota molt jove. I jo me les mirava i tan feliç. Però sí que és vera que és això, que a vegades s'ha de tenir en compte, perquè no totes les pel·lícules són adequades per infants.
I bé, quines poden veure? Aquest dia en família, assegudats en el sofà.
Val. Jo he intentat fer, com que com que és una cosa que tothom té plataformes i es pot ficar i mirar, perquè n'hi ha 30.000 milions, he intentat fer una miqueta de tria de pintures que no són tan evidents. I podria fer una miqueta de rompre una llança, diguéssim, a favor de les pel·lícules que tenen un altre ritme, que tenen un ritme tranquil. Perquè hi ha moltíssimes pel·lícules, que crec que va una mica amb estrenades temps, que estan sobresaturades d'estímuls. Això mos pot dur, que això és super, una pinzellada super, super per damunt, a sobreestimulació sensorial, que és un...
Sí, que tot estem passant coses. Que un... sí, sí. Aquest de Rayo McQueen, aquesta dels cotxes. Sí, sí, sí. Tot estem...
I se destrons.
Aquesta no l'he vist.
Jo només he vist el tràiler i vaig tancar els ulls, perquè és purpurina per totes les bandes i colors per totes les bandes i tot el temps hi ha acció i moviment. I això pot dur en això, la sobresaturació sensorial, que senzillament és... molt ràpidament, quan el cervell rep tant d'estímuls que no és capaç de gestionar-los i el que fa és que tens un atac d'ansietat, d'angoixa, estrès...
A vegades el que fa s'escrol en persones adultes.
És que són crispetes passaments.
Totalment.
En persones adultes. Però bé, anem a tornar a la pregunta que m'havies fet, pel·lícules o sèries per poder veure tranquils. A mi són fa molt de temps que circulen, però jo recomano, per exemple, molt una sèrie, entre comates, que se diu Una mà de contes. No sé si la coneixeu.
No.
Una mà de contes és un programa que se feia a TV3 i són els contes clàssics explicats en el moment i fets en el moment, perquè hi ha un il·lustrador que va dibuixant, així com se va narrant el conte, hi ha una càmera que enfoca tot el temps en mans de l'il·lustrador i l'il·lustrador va dibuixant les escenes a mesura que se va contant el conte. I són uns contes això, tradicionals, per vegades són revisats, però sobretot és que és un ritme molt més lent i també és com un gust sensorial de veure com se creen aquelles imatges en el moment. Unes altres, per exemple, que podríem dins d'aquest estil, entre cometes, moltes cometes, Wallace i Gromit, no sé si vosaltres el veieu, Wallace i Gromit. Wallace i Gromit és stop motion, està fet amb plastilina, vendria a ser una espècie de... no és, òbviament, en Pingu, però en Pingu està fet amb plastilina, en Wallace i Gromit també, perquè vegeu el tipus de moviment que és, i són les aventures d'un cai i el seu amo. I també és un altre ritme. N'hi ha una pel·lícula que és en Wallace i Gromit se'n van a la lluna perquè en Wallace, que és Samo, crec que sí, s'ha quedat sense formatge i ell pensa que la lluna està feta de formatge, per tant, construeixen un coet per anar-se a la lluna i menjar-se la lluna. És un altre tipus de pel·lícula molt més tranquil·la. Ernest i Celestine també són una sèrie de pel·lícules amb aquests dos personatges que està fet també amb... crec que no sé si és stop motion perquè és un tipus d'il·lustració que és molt més d'aquarela, però són dos personatges que viuen una sèrie d'aventures, són molt tendres i és molt calmat.
Que és una rata i un
os.
I un os.
I un os, que viuen aventures. Després, una altra pel·lícula que aquesta l'he posada perquè se'm va bastant de les pel·lícules que veiem avui en dia, perquè és una pel·lícula allà on hi ha diàleg, diguéssim. Almenys n'hi ha un diàleg en paraules. Es diu Minúsculos, que és la vall de les formigues perdudes, i és l'aventura d'una... però és que depèn de com de lloc de Mallorca se dirà d'una manera. D'un bove pintat, d'una marieta,
d'una puriola.
D'una puriola. Que se romp una ala, no pot seguir la seva família, per tant, ha de seguir a peu i estan totes les aventures que passen amb altres insectes en aquesta vall. Allà on hi ha una banda sonora molt guapa i que, a més, i no hi ha diàleg. Tot és interacció entre els personatges sense diàleg. Però, bueno, si vol una cosa un poc més actual, diguéssim, les he organitzades un poc per categories. Aquestes són les de totes les edats. El meu veí Totoro i el Castell en el cel, que són d'estudi Ghibli, són també unes pel·lícules que són bastant recomanables per veure amb infants, perquè també tenen un missatge que no és el que trobam normalment, diguéssim, i també tenen un altre ritme, un ritme molt diferent. Sobretot el meu veí Totoro és un ritme que és per estar allà, disfrutar, i no passa res, quasi, entre cometes, però aquells no passa res, dona aquest joc i aquesta tranquil·litat.
I això se va combinar amb pel·lícules que tenen tant d'estímul visual, ho dic perquè al cap i a la fi formen part d'una societat
on... s'haurà de combinar.
On sí. Si tots els nins acaben mirant la pel·lícula dels trolls i Esteu no la mira, no ha d'acabar sent troll perquè no li fan cas, perquè no mira pel·lícules guais i acaba mirant tot el dia el cinema japonès?
Depèn. Jo no mirava Operación Triunfo quan era petita, jo i escoltava la Chambusta, i ningú més de la meva classe escoltava la Chambusta en aquesta edat, i no he sortit tan, vull dir, no he sortit tan malament. No va passar res, entre còmetes. Però tampoc no fa falta lluitar sempre. És a dir, en el final és el que tu has dit, vivim en aquest món i hi ha pel·lícules que els infants voldran veure, nosaltres hem de pensar fins a quin punt volem lluitar, diguéssim, o posar límits. Inside Out és una pel·lícula que és de fa un parell d'anys i és totalment recomanable.
Inside Out se'n parla molt bé
i aquesta està catalogada per tots els públics. I és una pel·lícula, no sé si l'heu vista.
No, però me n'han xerrat.
Jo, a mi m'agrada moltíssim. I és una pel·lícula que se pot veure amb els infants i és de fa dos dies, diguéssim. No fa falta anar tan enrere.
És que parla de les emocions.
Exacte. És que parla de les emocions, que ara han fet la segona part, que la primera part és quan aquesta nina és un poc més preadolescent, diguéssim, i la segona part és quan ella ja està començant la adolescència. I és com aquestes emocions juguen un paper important i com totes les emocions tenen com a la seva part, no? Vull dir, tenen la seva funció. Però bé, pel·lícules actuals que podeu veure i que puntura no són les queixes que surten primer de totes a cartellera. Nimona és una pel·lícula que també és molt recomanable, també està feta de fa dos dies. I
aquestes també serien per totes les edats o necessitem que es n'entengui
per major de 7 anys.
Major de 7 anys.
Sí, les que diré ara són per major de 7 anys.
Ja tenim un pot de coneixement, es nin.
Més que coneixement, o si no, acompanyat per un adult. La de Kubo i les dues cordes, que també és de stop motion fet en paper, i és preciosa.
M'agrada perquè és una bona alternativa.
Ja
és
sí.
A dir, el dibuix clàssic, per ara hem tocat la plastilina, el paper, l'aquarel·la, troca... Hi ha molta diversitat de formes.
Perquè ja vinc de Belles Arts i, clar, tot això se nota, l'acabarà tirar al monte, diuen, no? Però tranquil, que et posaré més pel·lícules.
No, m'aparim meravellosa.
Més comercials,
no? Perquè també, mira, també fica Coco.
Clar.
És vera que fica també El viaje de Chihiro, que torna a ser d'Estudio Ghibli, però fica Coco també, Wall-E, que també és una pel·lícula de fa...
Se de robot,
que de fa dos dies, que jo ara Puntura la revisaria perquè començo a pensar que Puntura fomenta la gordofòbia, però hauria de demanar-ho a qualcú. No vull... Això ja és una reflexió que faig jo pel meu compte, eh? No ho sé.
Clar, és que per molta qualificació per d'edat que li posin en aquestes pel·lícules, arribarà un moment en què també no li quedarà més remei que remirar-les, perquè allò que era apte per nins de 7 anys fa 10 anys... pot ser per als nins de 7 d'ara,
no,
ja consideren que hi ha coses que grinyolen i que convé que el nostre nin o el manco hi hagi un parental advice i que tu puguis parlar de qualque cosa no en són nin, o aquestes qualificacions també s'actualitzen de qualque manera.
És que per això també és recomanable que tu, quan vols veure una pel·lícula, que sé que és en un món ideal, diguéssim, no sigui el moment de aparcar el nin que no molesti, que està allà mirant una pel·lícula i nosaltres fent coses. Que sé que s'ha de fer perquè el món
a
és
vegades,
com és.
Sí, s'han de posar rentadores.
I hem de sobreviure, exacte. També hem de viure.
I fet sopar i tenir un moment de 10 minutets de tranquil·litat.
I moment de descans. Pues quan aquests moments tu li poses, que ets 100% segur que no hauràs de discutir res amb ells, que ets 100% recomanable, tu li poses. Però si no, si vols aprofitar i mirar una pel·lícula amb el teu infant i disfrutar tu també, pues també és possible, perquè totes aquestes pel·lícules que hem dit fins ara...
També li poden agradar als adults.
També els hi poden agradar en els adults. De fet, n'hi ha una que l'he posada entre parèntesis, perquè a mi m'encanta, però està posada per major de 7 anys, i jo no sé fins a quin punt, la de Coraline, no sé si l'heu vista...
No.
Aquesta també és amb... me sap greu, és amb stop motion també. És preciosa, però té un punt que fa una miqueta de por, igual que totes les de Pesadillantes de Navidad, que també en principi són per aquesta edat, però jo li vaig posar un pic en els meus cosins quan eren petits i m'han vingut a cercar els grans perquè van venir tots plorant. I això era un sopar de Nadal, que van posar Pesadillantes de Navidad o Navidad, però resulta que no, perquè l'esquelet aquell que xerra, doncs pues, clar, depèn,
els hi va fer por.
És que depèn de què hi ha d'infant. Hi ha infants que tindran molta por.
Nosaltres mos duem a veure Indiana Jones i també mos feia por a vegades.
És que és això. És que m'he arribat a veure cada cosa. Que Star Wars, jo el vaig veure des de petita i m'encantava i estic enamoradíssima per allà Puntura, segons quines escenes, que d'un infant Puntura petit, Puntura pot fer-li por. Però és que depèn molt de què hi ha d'infant, també s'ha de conèixer. Hi ha infants que qualsevol pel·lícula els hi fa por.
I, sí,
n'hi ha, o sigui que... però bé.
Bé, però com que hi ha per triar i per
remenar...
Perquè, mare de Déu, també, s'indústria de cinema per infants és enorme.
Pou sense fons de dobbers, això. N'he duites dues d'actuals i que les he posades perquè m'han sorprès descobrir per quina edat eren. Una és la de Raya i el darrer drac, que també fa és de fa poquet, i aquesta l'han vista tots els nens, però és per major de 12 anys.
Que és a dir, que a la teva escola nens te diuen que l'han vista.
És que a la meva escola hi ha nens que diuen que han vist El Juego de Calamar, per tant, jo ja no m'assust de res.
Sí, quant any tenen?
5, 4. I juguen en El Juego de Calamar, ja m'agradaria saber com ha passat això. Però sí, quan va haver-hi el boom d'aquesta sèrie infantil teníem un problema gran perquè no sabia de molt de pares... A vegades no són els pares titonens, són germans que tenen un mòbil i que els ensenyen escenes en els nens, i nosaltres teníem infants que jugaven a queixa de... No sé si l'heu vist, El Juego de Calamar.
Sí, de què va.
Saps que hi ha un dels jocs més famosos que és com un, dos, tres, pica, paret, per la diferència que te peguen un tir. Bueno, nosaltres teníem infants que jugaven en això i vam haver d'intervenir de... Hi ha una versió nostrada...
Que no maten a ningú.
Que no maten a ningú. I
ja per anar acabant...
Per anar acabant,
què recomanam?
Jo voldria acabar recomanant els clàssics una altra vegada.
A mi aquí ja m'has guanyat. Hi ha una pel·lícula aquí que...
Quina
sempre,
quina
Los Goonies.
Els Goonies. Te pots creure que la vaig veure de gran, ja? I m'haig quedat enamorada. Pues jo, els Goonies, la veuria amb infants. E.T., la de Hook, Capitán Garfio, a l'escena queixa...
Que s'inventen el menjar.
A queixa. Fantàstic. Que s'inventen el menjar, que de cop fa clic s'adult, aquell adult que deixa de passar racionalitat, fa clic i tires menjar, és fantàstic.
I no tenim més temps. Però hem d'anar per triar, per remenar, gustos, colors, ara ja sabeu que hi ha un pot de tot, per estar més tranquils, per estar més actius.
Sí, i que no passa res.
Però sobretot per mirar pel·lícules en família per Nadal.
Exacte.
Gràcies, molt d'anys.
Igualment.
Estimada Marina, i una abraçada també a Marina Bennassa, que avui no ha pogut venir. Nosaltres tornem demà. Una ferrada.
Adéu.